Agafo la llanterna màgica.
Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts una setmana més a la Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics, edició número 294 des dels nostres inicis i 26 d'aquesta vuitena temporada. Des de mitjans dels anys 60 fins a principis dels 80, el nou Hollywood va imperar a la indústria cinematogràfica estatunidenca, considerada per molts historiadors del setè art, cineastes, crítics i cinèfils, com l'etapa més prolífica i efervescent de creació fílmica als Estats Units. Una jove generació de directors va modelar un moviment propi. Sustentats per un control més gran sobre els seus projectes, els directors del nou Hollywood van utilitzar la seva llibertat i seguretat financera per produir cintes estimulants i inspiradores. Aquesta generació, pel seu enfocament de talla europeista i transgressor, se'ls va conèixer com The Bad Boys, els nois dolents. A tall de referència, tres exponents fonamentarien el grup: William Friedkin, Peter Bogdanovich i Francis Ford Coppola. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Posem a la vostra disposició una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Després d'aquesta introducció, comencem.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
Feia molt de temps que barrinàvem la idea d'escriure sobre el que possiblement ha estat el període de temps més important en la història del cine estatunidenc, el nou Hollywood o el renaixement de Hollywood. Un període que abasta entre l'any 1966, amb l'estrena de The Chase, i que va seguir fins a principis dels anys 80. Aquest període està considerat com a una de les etapes més importants del cine des del punt de vista artístic i va revelar a molts directors com Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, Martin Scorsese, George Lucas o Brian De Palma, per anomenar-ne alguns. Per situar-nos, aquesta etapa s'inicia després de que durant la dècada dels anys 60 les carreres de directors de renom com Alfred Hitchcock, Billy Wilder o John Ford començaven a fer fallida i les estrelles de l'anomenada Edat d'Or o havien mort com Humphrey Bogart, Errol Flynn, Gary Cooper o Clark Gable o estaven retirades com Cary Grant. També tenim el cas d'actors com James Stewart, Henry Fonda, Ingrid Bergman o Katharine Hepburn, que ja havien envellit per interpretar els seus papers habituals. el públic passava per un recanvi generacional i els nous espectadors, nascuts després de la Segona Guerra Mundial, preferien nous actors. I per empitjorar encara més les coses, les restriccions del Codi Hays de 1934 dificultava el treball de realitzadors i directors. La censura imposada pel Codi els impedia abordar lliurement certes temàtiques considerades immorals. Aquestes restriccions, en canvi, no s'aplicaven a films estrangers, com els de la Nouvelle Vague francesa, el neorealisme italià o les obres del suec Ingmar Bergman, que guanyaven el favor del públic estatunidenc. Aquest buit artístic, visible en el Hollywood de mitjans dels anys 60, va permetre a cineastes joves instaurar una nova forma de fer cine. L'alliberació sexual de la dona, la caiguda del conservadorisme, el moviment dels drets civils, l'estiu de l'amor, la guerra de Vietnam... Tots aquests elements, indissociables de la crisi de valors que estava vivint la societat nord-americana, van ajudar a potenciar l'anomenat nou Hollywood. John is in a basement mixing up the medicine. I'm on a pavement thinking about the government. The man in a trench coat batch out laid off says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out kid, it's something you did, God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway looking for a new friend. The man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills, you only got 10. Maggie comes fleet-foot, face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says the men say they must bust an early man, orders from the DA. Look out, kid, don't matter what you did, but walk on your tiptoes, don't tie no bows. Better stay away from those that carry around a fire hose. Keep a clean nose, wash the clean clothes. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Oh, get sick, get well, hang around the inkwell, hang bell, hard to tell if anything is gonna sell. Try hard, get far, get back, ride rail, get jail, jump bail, join the army if you fail. Look out, kid, you're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters. Girl by the whirlpools looking for a new fool, don't follow leaders, or watch your parking meters. Oh, get born, keep warm, short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get blessed. Try to be success, please her, please him. Buy gifts, don't steal, don't live. 20 years of schooling and they put you on the day shift. Look out, kid, to keep it all hid. Better jump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals, try to avoid the scandals. Don't wanna be a bum, you better chew gum. The pump don't work, cause the vandals took the handle. Per descomptat, també va haver-hi una sèrie de films que van servir de base prèvia a la irrupció del nou Hollywood. Entre les primeres pel·lícules atribuïdes al moviment trobem Els àngels de l'infern, de Roger Corman, o La caça de l'home, d'Arthur Penn, amb dues de 1966. Penn seria, de fet, el que tiraria la porta a terra pel que respecta a la censura amb Bonnie i Clyde, contribuint a aquest fet també El graduat de Mike Nichols, estrenada l'any 1967. A més de donar a conèixer Dustin Hoffman, va suposar una de les grans fites de finals dels 60, que trencava amb la idea de que per ser actor calia ser atractiu. Aquestes pel·lícules van ignorar els tabús i van atraure la joventut abordant el sexe i la violència en moments ara icònics a la història del cine. Mentre la senyora Robinson intenta seduir a un jove Dustin Hoffman amb la llegendària toma per sota de les cames, aquesta forma de realització cinematogràfica estava fascinant el públic i, d'igual manera, a les noves generacions de joves cineastes. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains with a
in the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed the wells of silence. The people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, and whispered silence.
La llanterna màgica a Ràdio Sabadell.
Després d'haver estat convençut per Warren Beatty per dirigir Bonnie i Clyde, Arthur Penn va enlluernar el món del cinema a través d'una història convincent i emotiva sobre uns criminals colpejats per la vida. El realitzador va capturar l'actitud dels joves descontents en aquell moment, destacant l'atractiu massiu de la pel·lícula pel públic de l'època. Com a resultat, el film es convertiria en un crit de guerra per al moviment contracultural i va atreure molta atenció, tan bona com dolenta. Les valoracions inicials van ser dolentes, ja que molts crítics es van sentir pertorbats pel contingut violent de la pel·lícula. Però és curiós que els que van gaudir de la producció la van elogiar exactament per les mateixes raons. Els paral·lelismes entre la cinta de Penn i les pel·lícules de la Nouvelle Vague són més que evidents. Està clar que sense El final de l'escapada, de Jean-Luc Godard, no hagués existit Bonnie i Clyde. Penn va dirigir una sèrie de pel·lícules impressionants al llarg de la següent dècada, com El restaurant de l'Alice, de 1969, Petit gran home, d'un any després, i La nit es mou, de 1975. Pel·lícules que li van valer per ser considerat un dels directors més reconeguts del nou Hollywood. Thank you. Entre els cineastes que tindrien major impacte en l'estil i l'enfocament del nou Hollywood, trobem realitzadors que van emigrar als Estats Units, tal i com ja havia passat en el cine clàssic de Hollywood amb Billy Wilder, Alfred Hitchcock i companyia. Un dels directors que van formar part d'aquest grup van ser el britànic John Boorman, que va aterrar a la indústria nord-americana amb una de les seves obres mestres, A Boca de Canó, de l'any 1967. Boorman va parlar d'aquest nou moviment que estava sorgint a Nord-Amèrica i que reclamava que els estudis cinematogràfics cedissin més poder als cineastes. De fet, la raó fonamental per la que els cineastes europeus com Boorman aterressin a Hollywood es devia principalment a que volien fer un cine a major escala que Europa, sense haver de perdre el seu poder de decisió com a directors. Un altre dels directors que va emigrar als Estats Units i que es va incorporar al nou moviment va ser el famós cineasta polonès Roman Polanski. El seu debut es va produir amb l'estrena de La llavor del diable. A l'explicar la història d'una conspiració satànica ambientada en un hotel de Nova York, la seva atmosfera amenaçadora, paranoia urbana i sentit de l'humor obscur van aportar una nova sensibilitat al gènere del terror. Amb La nit dels morts vivents, de 1968, rodada sense grans mitjans, George A. Romero va establir les bases del cine de terror més modern, on l'amenaça dels zombis mutants sobre la gent de la ciutat simbolitza una societat incapaç d'evolucionar pel racisme i el consumisme. Per tant, va haver un abans i un després de la pel·lícula. Abans de 1968, els zombis es mostraven en el cine com a éssers llegendaris, l'origen dels quals es trobava en el folklore d'Haití, i eren essencialment morts reanimats mitjançant l'utilització de rituals vudú. Aquesta concepció apareix en pel·lícules de terror dels anys 30 i 40 que situaven la seva acció a països del Carib, en exòtiques i misterioses plantacions i amb actors de raça negra encarnant els zombis. Però La nit dels morts vivents va modificar aquest concepte i van passar de ser éssers servils dominats per una intel·ligència superior i mancats de voluntat o de capacitat de comunicació a mostrar-se com a incontrolables, caníbals i dotats d'un instint de supervivència que els mou a atacar éssers humans vius. Tant La llavor del diable de 1968, L'exorcista de 1973, com La profecia de 1976, posen en escena a nens endimoniats, posseïts pel mal. Aquestes tres pel·lícules es poden interpretar com al·legories sobre el conflicte generacional que s'estava vivint.
La llanterna màgica, el programa que s'escolta.
Pel que respecta al gènere de ciència-ficció del nou Hollywood, es distingeix pel seu clima pessimista i crític amb la civilització i el seu futur. En El planeta dels simis i L'home omega, Charlton Heston s'aventura en mons postapocalíptics i opressius. A Silent Green, de 1973, l'actor mostra la fase terminal de la civilització occidental sota la influència de la boira, la contaminació i una nova forma sofisticada de canibalisme. I així podríem parlar d'altres produccions de l'època. Centrant-nos en El planeta dels simis, el productor Arthur P. Jacobs va comprar els drets de la novel·la de Pierre Boulle abans de la seva publicació l'any 1963. Després de presentar la producció a molts estudis, el projecte va ser anunciat pel seu rodatge sota la direcció de Franklin James Schaffner i amb Blake Edwards com a adjunt a la direcció. La producció va guanyar un premi de l'Acadèmia Honorífic pel seu excel·lent maquillatge i va ser nominada a millor disseny de vestuari i banda sonora original per Jerry Goldsmith. La partitura és coneguda per les seves tècniques de composició d'avantguarda, així com per l'ús d'instruments de percussió inusuals. També per l'ús de la música de 12 tons per donar una sensació estranya i inquietant al planeta.
Thank you.
L'experimentat director de Hollywood, Sam Peckinpah, va rodar alguns westerns de tercera generació o crepusculars inimitables, poètics i pessimistes, com Grup Salvatge, de l'any 1969, i Pat Garrett i Billy el Nen, 4 anys més tard. El realitzador mostrava la seva simpatia pels fora de la llei, fracassats, davant un estat totpoderós que els abatria sense pietat. Grup Salvatge és un dels majors westerns de la història i, enmig d'aquella època convulsa, no només va voler explicar-nos la història d'uns vells fascinerosos de l'antic oest, sinó la història d'uns vells actors fent el que més els agrada, pur cinema. Un William Holden més que espectacular en una interpretació que forma part de la història del gènere i un Ernest Borgnine sublim. Sense oblidar-nos d'Edmund O'Brien, el seu darrer gran western i a la seva darrera gran pel·lícula després d'una carrera més que espectacular. Grup Salvatge no va resultar indiferent als de la seva època, i tampoc ho fa ara. Gairebé 55 anys després de la seva estrena, encara segueix tan violenta i ferotge com el primer dia. Les pel·lícules del nou Hollywood s'ocupen de temes socials i sovint aboquen els moviments de protesta de l'època que es rebel·len contra les rígides estructures socials i la guerra del Vietnam. Les històries no tenen lloc en un món idíl·lic i hermètic, sinó que donen pas a una visió realista dels individus i els seus problemes. Els protagonistes no es converteixen en herois, sinó que s'indaga i se n'analitzen les accions i motivacions. Molts s'enfronten a la realitat sense trobar solucions o acaben en fracàs, com a màrtirs d'un sistema que els ha vençut moralment. En aquest context, es rescata l'antiheroi com a protagonista, l'individu amb defectes i virtuts obertament mostrats i amb el que els espectadors es poden identificar sense cap problema. Aquesta promoció de l'antiheroi apareix en films notables com Lluna de paper, de la que parlarem més endavant, o Cowboy de mitjanit. La pel·lícula, dirigida per John Schlesinger i protagonitzada per John Boyd i Dustin Hoffman, va estar nominada a 7 premis de l'Acadèmia, guanyant-ne 3: millor pel·lícula, director i guió adaptat. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and staring. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. Skipping over the ocean like a storm. Whoa. Like a stone. Everybody's talking at me.
La llanterna màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Sembla que hagin transcorregut molts anys des dels inicis del moviment, però en realitat només n'han transcorregut 3. Recordem que tot aquest moviment s'inicia l'any 1966 i estem situats l'any 1969, és a dir, 3 anys després, moment en què es produeix el rodatge de la road movie Easy Rider de Dennis Hopper. La producció narra el viatge d'uns hippies interpretats per Dennis Hopper, Peter Fonda i Jack Nicholson al cor d'una Amèrica profunda, conservadora i racista. Easy Rider, que amb prou feines havia costat $400,000, va ser rebuda amb entusiasme per la generació Woodstock, tenint un enorme èxit comercial a tot el món. La pel·lícula de Hopper, sobre l'ocàs de l'utopia hippie, va marcar una revolució dins del cinema nord-americà amb una nominació a la Palma d'Or a millor pel·lícula del Festival de Cannes i 2 als Oscar, a millor actor de repartiment per Nicholson i guió original. La seva banda sonora, amb el Born to be Wild de Steppenwolf com a tema insígnia, va reconèixer el rock a la indústria del cine i Nicholson va veure enlairar la seva carrera després d'acompanyar Hapa i Peter Fonda en el viatge. Head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way,
like smoking lightning. Heavy metal thunder, racing with the wind. And the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and butts and explode into space.
La música popular dels anys 60 i 70 és àmpliament utilitzada com a banda sonora a les pel·lícules d'aquest període. Paral·lelament, es produeixen pel·lícules musicals com Head, de 1968, on Bob Rafelson relata amb un guió de Jack Nicholson les aventures emocionants i psicodèliques del grup de pop-rock The Monkees. Bob Fosse, cèlebre coreògraf de comèdies musicals, obté 8 premis Òscar en Cabaret, de la que ja tindrem temps de parlar més endavant. El documentalista D.A. Pennebaker va filmar la gira britànica oferta per Bob Dylan la primavera de 1965 a Don't Look Back i Monterrey Pop, un film sobre el més gran recital de rock pre-Woodstock que es va portar a terme del 16 al 18 de juny de 1967, sense oblidar-nos de mencionar el rodatge que va realitzar Michael Whiteley sobre el famós festival de Woodstock que va tenir lloc a Bethel, Nova York. El mes d'agost de 1969, 450.000 persones van assistir al major festival de música rock fins a aquella data. Woodstock, 3 dies de pau i música, va ser guanyadora de l'Oscar de l'Acadèmia a millor pel·lícula documental. I no només això, sinó que va ser un esdeveniment que va donar nom a una generació i va marcar tota una època.
just exactly where we're going, I cannot say, but we might even leave the USA. 'Cause it's a brand new game and I wanna play.
És difícil trobar un director amb més varietat i diversitat en el seu treball que Robert Altman. El director, guionista i productor de cine, va néixer un 20 de febrer de 1925 a Kansas City, en el si d'una família de classe alta, d'ascendència alemanya, anglesa i irlandesa. En 18 anys es va unir a les forces aèries de l'exèrcit dels Estats Units. Finalitzada la Segona Guerra Mundial, es va llicenciar i va mudar-se a Califòrnia. Va establir un vincle amb la indústria del cinema per casualitat, quan amb 22 anys va vendre a la RKO el guió de la pel·lícula Bodyguard, coescrit amb George W. George. L'èxit de la producció el va encoratjar a mudar-se a la ciutat de Nova York per intentar forjar una carrera com a escriptor. Després de diverses anades i vingudes i de treballar a la televisió al costat del cèlebre Alfred Hitchcock, l'any 1969 li ofereixen dirigir M.A.S.H., amb un magnífic guió de Ringlander Jr., basada en la novel·la de 1968 de Richard Hooker, M.A.S.H., una novel·la sobre tres metges de l'exèrcit, un text poc conegut sobre la Guerra de Corea que satiritza la vida familiar en una unitat mòbil mèdica. Prèviament, més d'una dotzena d'altres directors havien rebutjat el projecte.
Through early morning fog I see visions of the things to be, the pains that are withheld for me, I realize and I can see that suicide is painless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. The game of life is hard to play. I'm gonna lose it anyway. The losing card I'll someday lay. So this is all I have to say. Suicide is painless.
Suicide.
It brings on many changes.
Changes.
And I can take or leave it if I please. The sword of time will pierce our skins. It doesn't hurt when it begins, but as it works its way on in, the pain grows stronger, watch it grin. Suicide is painless, it brings on many changes, and I can take or leave it if I please. Answer questions that are key. Is it to be or not to be? And I replied, oh, why ask me? Suicide is painless. It brings on many changes.
take or leave it if I please. And you can do the same thing if you please.
Allman havia dubtat si fer-se càrrec de la producció, però finalment va acceptar. El rodatge va ser tan tumultuós que tant Elliot Gould com Donald Sutherland, els dos protagonistes, van intentar que Allman fos acomiadat pels seus mètodes de filmació poc ortodoxes. Malgrat això, la cinta va ser àmpliament aclamada, guanyant la Palma d'Or al Festival de Cinema de Cannes de 1970. I obtenint 5 nominacions als Òscar, enduent-se l'estatueta a millor guió adaptat. Kubrick, certament, és un director difícil d'encasellar amb un moviment o gènere cinematogràfic. Malgrat tot, es considera que el realitzador ha estat un representant del gènere de ciència-ficció o terror perquè ha dirigit pel·lícules que han estat importants pel desenvolupament d'aquests gèneres, com 2001, una odissea de l'espai, El resplandor o La naranja mecànica. Filmada per Kubrick per treure rèdit del fenomen del nou Hollywood que omplia les sales de cine de joves amb inquietuds intel·lectuals i antisistema sota la influència de la Nouvelle Vague francesa, el director sempre va aconseguir projectar la imatge d'un cineasta no integrat, un home que no tractava de formar part de la indústria. Sentia pànic de convertir-se en un dinosaure com li havia passat a altres col·legues de professió. La Warner, que tenia un contracte vitalici amb el director, tenia por que La naranja mecànica fos qualificada X o censurada i per aquest motiu va limitar el pressupost de la cinta a 2 milions de dòlars. Aquest fet va obligar a Kubrick, fins i tot, a prescindir d'un guionista i treballar el llibret pel seu compte. No tenim temps per més. Emplaçar-vos a que la propera setmana torneu a estar amb nosaltres per seguir parlant sobre aquest moviment que va revolucionar la història del cine, el nou Hollywood. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Gràcies per la vostra atenció, com sempre us diem, sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
Thank you.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas, a Ràdio Sabadell 94.6.